Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El Club Rítmic Olèrdola es troba en un moment molt dolç, amb un inici de temporada espectacular, aconseguint podis a gairebé totes les competicions. I avui els donem veu. Anem a Canal 20, on l'Armand Beneito es troba amb algunes gimnastes i la seva entrenadora. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, avui parlarem de gimnàstica, perquè tenim unes campiones de Catalunya aquí als estudis. Tenim, doncs, part representant del Club Rítmica Olèrdola, que el passat 17 de novembre, amb una competició que es va celebrar a Lleida, dos dels seus equips van quedar campions de Catalunya, de conjunts tardor de Copa Catalana. Tenim la seva entrenadora, a la Marina Calluela. Bon dia, Marina.
Bon dia.
Tenim a una de les campiones pel que fa a l'equip sènior B, de nivell 4, que és la Carla Mendanya. Nivell A.
Hola.
Sènior A, nivell 4. Són tants números que a vegades... Tenim també una representant de l'altre sènior, el sènior B, nivell 4, que és la Tània Ramos, que en aquest cas van quedar terceres. També està bé.
Bon dia.
I tenim els més menuts de la classe, diguem. L'equip infantil, representat avui aquí pel Víctor Sierra i per l'Esther Andreu. Tots dos són de l'equip infantil de nivell 5, campions també de Catalunya.
Hola.
Bon dia.
Comencem per l'entrenadora, no? Sí. Primer, bueno, l'entrenadora i tots. Primer, enhorabona.
Gràcies.
Pel tercer lloc, que també és important, i sobretot pel campionat de Catalunya. La Marina també havia sigut gimnasta, no? També sí, havies practicat aquest esport.
Sí.
Com se sent el que els teus alumnes, en aquest cas, els teus, qui entrenes cada dia, quedi campió de Catalunya? Que és, si quedes tu, no sé si algun cop has pujat tant amb un calaix, però són sensacions diferents o no?
Són sensacions diferents.
Sí?
Sí, jo com a gimnasta ho vivia molt també, però com a entrenador ho vius des d'un altre punt, completament diferent. No et diria ni millor ni pitjor, però bueno, al final sento pues, molt d'orgull i al final entrenem moltes hores i durant molt de temps i bueno, això no deixa de ser pues, una recompensa per tots ells i per, evidentment pel club també les entrenadores.
Perquè la gimnàstica, ho has dit ara, suposa molt d'entrenament, molt de sacrifici, molt de temps que no és lliure en aquest cas, has d'entrenar, tu com a entrenadora, elles com a gimnastes, això evidentment s'ha de tenir en compte, vull dir, la gent que fa gimnàstia i que arriba doncs, a poder ser en aquest cas campió de Catalunya i esperem, doncs, per què no, que puguin optar a altres llocs més alts encara, però això és molt de sacrifici diari, no?
Sí, sí, evidentment... Per començar, els entrenaments, ells fan, ara mateix estan entrenant 3 dies a la setmana o 2 hores cada dia, que en altres esports doncs, potser no s'entrena tant. Sí que és veritat que dins del món de la rítmica normalment s'entrenen aquestes hores o més. Però a part d'això, doncs, també evidentment hi ha una preparació fora d'entrenos, per part de les entrenadores a nivell organitzatiu també i bueno, creatiu, per dir-ho d'alguna manera, i per part seva també d'organització doncs, més enllà de tot el que... és la seva vida, no? De moment fem això, 6 hores a la setmana i potser algun entreno els dissabtes també cau i a part d'això les competicions, que també són moltes hores.
No sé si entreneu més quan hi ha competicions més importants com el d'aquest passat cap de setmana. Sí.
Reforceu
una mica, no? Bueno, diuen que, o deien, perquè ara doncs, també ha canviat molt la truita, que el futbol, diuen, deien abans que era cosa d'homes i ara les noies s'hi han posat, evidentment, i ben fet, i orgullós de que això succeeixi, i diuen que la gimnàstica és cosa de noies, cosa que no és veritat, Víctor.
No, per mi no és veritat, perquè pues, no defineix un esport que ho facin noies, perquè jo, per exemple, ma germana bueno, es va apuntar a rítmica, i jo era molt petit i la veia, llavors jo practicava a casa, anava a les seves competicions, i bueno, cada vegada vaig... estava entrenant més a casa i llavors pues, vaig decidir apuntar-me amb la qual cosa no m'arrepenteixo de res.
Quan fa que fas gimnàstica?
Des del 2019, com 6 anys, una mica menys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, el que sí que és veritat que encara no li hem girat la truita aquí del tot,
no.
Encara falten una mica que els nois s'hi apuntin més, perquè amb aquests 6 anys que tu portes practicant la rítmica i a totes les competicions que hi has anat, suposo que deu ser complicat trobar nois, no?
Bueno, al meu nivell no acostuma a haver-hi nois, són quasi tots noies, però sí que és veritat que alguns nois sí que n'hi ha, però pocs.
Bueno, de fet, la gimnàstica han vist molts campions, no?, a les Olimpiades i això que són nois, vull dir que tampoc és una cosa que és veritat que practiquen més les noies, però que, bueno... Esther, com ho veus, tindre un company en aquest cas, en vez de habitualment companyes? El tracteu bé, suposo, no? El teniu, vamos...
Sí, sí. Pues m'agrada perquè és... No sé... també és molt... molt amable i així no tots són noies. I, bueno...
Tu si et digués, ara... vull que recomanis la rítmica, vull que a nois, en aquest cas, eh? Perquè a noies sí que és veritat que és més fàcil. Què els hi diries tu a la gent que ens estigui escoltant, als nois que diuen, ostres, m'agradaria apuntar-me, però em fa vergonya, perquè, clar, segur que la principal o el principal motiu perquè un noi no faci rítmica és que li deu fer vergonya, clar, no? Pensar que és un esport de noies, que no és veritat, però passa això. Tu què li diries? Si t'escolta un noi ara i vull apuntar, com el convenceries? Perquè per tu què és la rítmica?
Bueno, per mi és com també la segona vida, perquè m'agrada molt i pues, si es volen apuntar, pues que s'apunti, bueno, que li donin una oportunitat, perquè és un esport molt, molt maco i tu passes molt bé.
Continuem. Ara parlem amb una de les campiones de l'equip sènior. En aquest cas, la Carla Mendanya. Us ha costat arribar aquí o què? Ho ha dit ella, ho ha dit l'entrenadora. És un esforç molt gran i segurament moltes coses que tens que deixar de fer per poder practicar aquest esport, no?
Doncs sí, la rítmica, la veritat, és un sacrifici i una disciplina que has de tenir, però és, com m'ha dit l'Esther, és la nostra segona vida, és... quan tu entres a rítmica és com que allà t'oblides de tot i et centres en la rítmica i és, si de veritat t'agrada, doncs és, no sé, el que de veritat et fa feliç i allà és, se t'oblida tot, és, només penses en allò i vols arribar lluny perquè al final treballem per tenir aquests resultats.
Perquè a més a més imagino que d'això se t'oblida tot quan estàs a dalt de tot d'un calaix, no? Al lloc més amunt d'aquest calaix, no?
Doncs sí, ara que hem guanyat el campionat de Catalunya, doncs hem estat molt orgulloses de tota la feina que ha portat aquest conjunt, perquè totes i cada una hem donat el millor de nosaltres i doncs estem molt contentes.
I ara què? S'ha acabat, si no recordo malament, totes les competicions a nivell d'equip, no? I ara... toquen les individuals, totes participeu. I, Marina, explica'ns una mica quins seran els propers compromisos, a partir d'ara on anirà el rítmica a nivell individual, en què participareu?
Bueno, ara hem acabat la temporada conjunts, com tu bé dius, i a partir ja del 2025 doncs, començarem la temporada individuals, que totes elles competiran i ho faran pues, en diferents nivells de Copa Catalana, de moment aquesta temporada, i ojalà pues, més endavant, més amunt.
Futur? Hi ha alguna possibilitat de que trobem alguna campiona de Catalunya? O... sí? Sí, sí. Bueno, parlem ara amb la Tània. Tània, tu ets del sènior B, suposo que ets més jove doncs, no? que l'estan al sènior A, o com funciona això, els nivells aquests?
No, jo soc més gran que la Carla.
Més gran.
El sènior comença des dels 15 anys i acaba, doncs, més o menys quan tu vulguis. I, bueno, jo comparteixo categoria amb la Carla, però soc més gran que ella.
Vale. O sigui, hi ha dos equips sèniors que bé, quedar primer i tercer vol dir que hi ha molta, doncs, molt... vaja, molt futur, no, amb aquest color rítmic obler d'Olar. Estem parlant de... Bueno, i també una cosa que no ens ho deixem, perquè ara que me'n recordo, si no acabarem l'entrevista, i no me'n recordaré. La Tània sola no guanya un campionat, o no queden terceres en aquest cas. També hi ha la Irene Bernadó, la Marta Sierra, que deu ser la germana del Víctor, no?
Sí.
La Mireia Sala i la Xe Jiménez. Aquestes són les teves companyes que heu quedat terceres amb el Gato con Botas.
Exacte, amb el Gato con Botas.
I amb la Carra també tenim l'Anna Llop, la Jana Crespo, la Foix Verdugo, la Foix Prat i la Gemma del Sol. Aquestes han sigut les campiones de Catalunya. I pel que fa a l'equip infantil, el Víctor, que el tenim aquí, l'Esther, que la tenim aquí, i l'Aina Díaz, l'Alma Márquez, la Carlota Campos i la Carla Rovira. Tània, ara que estàvem amb tu, entre totes, com us porteu?
Ens portem genial. Per mi som les meves millors amigues, però des de sempre, des que les vaig conèixer i compartir aquest esport amb elles, és el millor que m'ha passat a la meva vida.
I ara toca el nivell individual, ho ha dit la Marina. Quins objectius et marques a nivell individual?
Doncs...
Perquè és diferent, no? Perquè ja competeixes amb una del mateix equip. I dius que no, encara no, per quedar primera o no?
No, a veure, nosaltres compartim, bueno, categoria i compartim també pòdiums, i jo quan quedo campiona o quedo en pòdium, les meves amigues s'alegren per mi, però jo també m'alegro per elles. No competim entre nosaltres. Qui guanyi, doncs guanya, i sobretot guanya el club, que és l'important. Mm.
Víctor, per cert, que ets l'únic olerdolenc d'aquí. L'equip es diu Club Rítmica Olèrdola. No entreneu aquí... Bueno, sí que entreneu algun dia, no, Olèrdola? Parlem d'això una mica, ara, va? Sí, ara. Entreneu algun dia aquí, però realment la veritat és que necessiteu un lloc per entrenar a dia, bueno, que pogués ser sempre, no?
Sí,
què passa aquí?
Nosaltres, al final, és un club que, bueno, va creixent cada any més. I per necessitats d'infraestructura que a Olèrdola no tenim, doncs ja fa molts anys que ens vam haver de desplaçar a les Cabanyes. I ara estem allà, però el local està en obres i també estem començant a tenir problemes amb el local de les Cabanyes. Llavors és com que no acabem de tenir un lloc fixe. Sí que és veritat que tenim algun grup aquí a Olèrdola ara mateix. Abans estàvem a Sant Pere, a Sant Miquel, perdona, i ara estem a Moja. Però són els grups petits de nenes d'iniciació que no competeixen, perquè no ens ho permet el lloc que ens cedeix l'Ajuntament, però d'alguna manera no ens permet poder entrenar amb les nenes de competició.
Ara ho has dit, esteu creixent. Ara mateix, quantes nenes, o nens, de tot, quantes persones teniu al club?
Tenim 60 gimnastes, ara, actualment. I també portem extraescolars fora, que en total serien unes 100 gimnastes.
Mm-hmm. Realment necessita un lloc, però clar, és complicat, no? Perquè amb la rítmica necessita un lloc cobert, un pavelló, un lloc
així. Sí, un local, un pavelló, un... Sí, el que sigui, però que sigui alt i que, bueno, com més gran, millor, també.
Per continuar portant el nom d'Olèrdola, no? Al més alt i a guanyar campionats de Catalunya. Aviam si pot ser, de moment tindrem una pista semicoberta.
Sí, això també hem estat en converses amb l'Ajuntament i ens ho van comentar també, però per les característiques de l'esport, entrenar en una pista que no està 100% coberta, és a dir, que té parets, doncs no és viable.
Perquè seria maco no poder tindre un dia un campionat aquí, una d'aquestes fases del campionat de Catalunya a Olèrdola.
Si nosaltres poguéssim organitzar una competició en un pavelló d'Olèrdola, pues, evidentment ho faríem, per voluntat no serà, però pues, de moment no es pot.
Víctor, tu que ets olèrdolenc, i a la vegada que guanyes doncs, campionats de Catalunya amb el nom d'Olèrdola, amb el nom de Rítmica Olèrdola, ets jove, però realment tens ganes de continuar? O sigui, creus que aquest serà el teu esport i que no el deixaràs ja mai, que serà per sempre, o no?
Sí, sí, aquest esport per mi ho és tot i no tinc plans d'òbviament apuntar-me a un altre esport i jo vull seguir fins que el meu cos em permet, que no pugui més ja.
Perquè a nivell individual ara tocarà participar, m'imagino que en campionats masculins, no?
No, a les fases de Copa Catalana es competeix amb nenes, però ja si estàs a un nivell més superior...
Clar, quan
ja...
puges d'edat, sí, no?
Sí, ja, bueno, et separen.
Bueno, què prepareu d'ara? La setmana que ve hi ha competició o ja no comença fins al gener, només hi ha entrenaments? O us dona descans de quan en quan?
Descans.
Es dona descans, sí. De vacances?
No vol dir deixar d'entrenar, eh? Vol dir deixar de competir. Ara, de moment, estem preparant el final de... Bueno, el festival de Nadal, final d'any, i ja de cara al febrer crec que comencen ja les fases individual. Però, bueno, amb trofeus i tot això comencem en gener. O sigui, que descans en...
Aquest final, o aquest, podem dir, aquesta cloenda que serà el Nadal, hi ha data, hi ha lloc, hi ha hora, hi ha alguna cosa? Sí?
Serà el dissabte 14 a Sant Miquel. Mm-hmm. I l'hora, no em vull pillar els dits, però em sembla que és a les 6 de la tarda.
Sembla molt bé, no? Serà aquí, a Olèrdola.
Sí, això sí que ho fem aquí.
Bé, la gimnàstica sí que ha sigut sempre un esport que s'ha practicat molt, no? Vull dir, realment ja fa molts anys que no és un esport nou, evidentment, però a l'hora de competir, com veieu la gimnàstica en aquest cas catalana? Com la veus tu, la gimnàstica catalana?
Pues, mira, jo, com a entrenadora que va a competicions quasi cada cap de setmana, o cada cap de setmana, et diria que és un esport que creix exponencialment. O sigui, és una barbaritat la de nenes que fan, nenes i nens que com més fan rítmica. Però sí que és veritat que potser a nivell mediàtic pues no té l'impacte que hauria de tenir, no? I és una llàstima perquè és això, hi ha moltíssim gimnasta que ho practica.
Bueno, hi ha moltes disciplines, no? Perquè la gimnàstica rítmica, m'imagino que deu tenir moltes disciplines. Bueno, potser quan hi ha olimpiades és quan més, no? Millor es nota més el boom aquest quan hi ha olimpiades, llavors potser moltes nenes apunten, no? O no?
No necessàriament. Almenys nosaltres no ho vivim així, però sí que és veritat que si hi ha competicions i Espanya té resultats, doncs això sí que potser es nota més. Però arrel de les olimpiades nosaltres no hem notat, en aquest cas, per exemple, aquest any, no hem notat un canvi massa sobtant.
Ara, a nivell, en aquest cas ja no de Catalunya, a nivell estatal, participareu també en campionats o com funciona ara això?
De moment solament anem a Catalunya, mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha previsions de que es pugui participar.
Perquè un cop quedes campió de Catalunya, imagino que pots optar a quedar campió d'Espanya, no?
Bueno, no funciona exactament així. O sigui, ara amb Copa Catalana, aquí ja en el campionat de Catalunya s'acaba, no? Que és el que els passarà amb ells. Per molt que guanyis, no passes a competir a Espanya. Però després sí que hi ha base, per exemple, que hi ha competicions que primer fas uns classificatoris aquí a Catalunya i si et classifiques sí que passes a competir a Espanya.
Per cert, una mica, tu ja fa molt, no?, que estàs aquí al Club Rítmica. No sé si ja practiques, ja quan eres jove també estaves al Club Rítmica Olèrdola o estaves amb uns altres equips, però explica'ns una mica si te la sap la història del club, perquè ja té anys el Club Rítmica Olèrdola.
Sí, ara fa el 2023 vam fer 20 anys de la fundació del club.
Déu-n'hi-do.
Sí, ja té dies.
I a més, home, a part dels gimnastes i les entrenadores, al club hi ha moltes persones, no?, que estan involucrats.
Sí, però això majoritàriament, bueno, són les gimnastes i les entrenadores i totes les famílies que s'involucren, doncs, voluntàriament, que és la junta directiva del club. I això és, bueno, va rotant una miqueta. Segons, bueno, són pares i mares de les gimnastes.
Bueno, qui juga a futbol, qui juga a bàsquet, té ídols i aquestes coses. Vosaltres també us mirelleu una mica amb gimnastes o no?
Veure, sí,
Víctor, comença tu.
Sí, bueno, com ídol, per exemple, és de futbol de la Messi, la meva ídola, en plan, la rítmica que ho fa molt bé, la meva ídola és una que es diu Alba Bautista, que ha anat a les Olimpiades, mm-hmm. I també té una companya que es diu Polina, que també és molt bona.
Molt bé, i l'Estera? Em dirà les mateixes, no.
Bueno, elles també m'agraden molt, però hi ha una altra que no és d'Espanya, que és de Bielorússia, crec, que es diu Stiliana Nikolova, que ho fa superbé i m'encanta.
Està bé, no?, tindre miralls, perquè quan fan coses per la tele, evidentment, no s'ho perdeu, no? I les Olimpiades, sobretot, no?
Sí, sí.
Les veiem tot des de casa.
I la Tània? Què?
Alguna... Per mi també és l'Ola Bautista, perquè sobretot representa Espanya, en representa nosaltres, i jo crec que és la millor.
Jo també coincideixo amb l'Alba Bautista.
Em sap greu dir... Clar, si dic que sé qui és, quedaria bé, però no és així. A quina disciplina és? Gimnàstica rítmica, també?
Sí.
Sí, sí.
I nois? Víctor? Algun noi?
Bueno.
És que nois a nivell...
Olimpiades.
La Federació Internacional de Gimnàstica no reconeix els nois com a una disciplina.
Vale. Vale.
Llavors no, hi ha, no surten a les Olimpiades a competir. De fet, hi ha molts països que tampoc els consideren.
Bueno, m'ha arribat al final. Jo us encoratjo, sobretot al Víctor, perquè no, que continuïs, evidentment, fent gimnàstica i que aviam, si d'una vegada per totes, qui tenen gana, els nois que tinguin ganes de fer gimnàstica la facin sense por a res, no, Víctor? No han de tenir por a res.
No.
A més, deus estar, vamos, a la glòria aquí. Sí. Deuen tractar... deu ser... no?
Sí, sí. Hi ha molta gent que ens felicita i, bueno, sí.
Doncs moltíssimes gràcies a la Marina, que és l'entrenadora, a la Carla, la Tània, el Víctor i l'Ester. Ara, doncs, a descansar una mica, però, bueno, que no s'escolti l'entrenadora. Descansar i a desconnectar una mica i després a intentar, doncs, pujar més alt també, en aquest cas a nivell individual. Moltes gràcies a tots per venir.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Els ajuntaments de l'Arboç, Banyeres, Llorenç i Sant Jaume dels Domenys anuncien que volen declarar l'emergència sanitària per poder realitzar la neteja i recuperar la salubritat dels municipis. Aquests ajuntaments han informat que s'han iniciat els tràmits per redactar un informe de salubritat per poder actuar d'emergència i garantir la salubritat dels espais públics i el dret a la salut de la població. Després de 42 dies de vaga dels treballadors de la recollida de residus i neteja viària a causa d'un conflicte laboral amb l'empresa Presero, responsable de la recollida en els citats municipis, la situació s'ha desbordat i la salubritat està compromesa. Vilafranca detecta 8 punts on dormen una quinzena de persones sense llar, una xifra que no para de créixer. Tal i com ja us vam explicar en el seu moment, Càritas va inaugurar fa uns dies la Llar Montserrat per acollir persones en situació d'exclusió social. Al mateix temps, l'Ajuntament de Vilafranca ha fet un mapa per saber on dormen les persones sense llar i ha detectat diferents punts calents. Amb la Llar Montserrat, Càritas amplia la seva capacitat d'acollida a la comarca, passant de 8 a 12 places, i una part de l'habitatge estarà destinat principalment a dones soles i mares amb fills. L'acte d'inauguració va comptar amb l'administrador apostòlic del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Monsenyor Agustí Cortés, que va recordar que tenir un habitatge digne és un dret, i també amb l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, que va valorar el treball en xarxa que ha realitzat Càritas per rehabilitar l'edifici en una zona en la qual l'Ajuntament ja té la mirada posada. Les darreres donacions de sang a Moja beneficiaran a 114 pacients. Dimecres s'obtenien fins a 38 donacions de sang al local 9 de Moja en una nova estada al municipi d'Olèrdola del Banc de Sang i Teixits. El mateix Banc de Sang posa en relleu que d'aquestes 38 persones que van donar sang, dues ho van fer per primera vegada. Altres dues es van apropar a la campanya per fer la donació, però per diferents motius no la van poder fer efectiva. Des del Banc de Sang es fa notar que 114 pacients es podran beneficiar d'aquestes 38 donacions assolides. I acabem explicant-vos que el Noia Freixenet recull el reconeixement a la internacionalització del model català esportiu. El club ha rebut aquest guardó que atorga la Fundació Catalana de l'Esport a projectes d'entitats que transformen positivament la societat mitjançant la pràctica esportiva. El reconeixement arriba per un projecte que impulsa l'hoquei patins a l'Àfrica i en especial a la República de Benín, promovent el desenvolupament personal i esportiu dels joves africans amb la col·laboració de famílies i clubs catalans. Una iniciativa solidària que té com a objectiu l'ajudar al creixement de l'hoquei patins a l'Àfrica Occidental com una eina de desenvolupament social i esportiu. Inspirat en la passió dels pares i mares del club, el projecte va néixer amb la idea d'oferir als infants africans una oportunitat de formació esportiva i personal en un context on les activitats esportives tenen un gran valor d'educatiu i també de cohesió. L'objectiu de Hockey for Africa és ajudar la comunitat esportiva de Benín, que ha crescut ràpidament fins a comptar amb més de 300 nens i nenes. A través de la recollida i enviament de material esportiu, el projecte vol contribuir al desenvolupament físic i social d'aquests joves.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:15. Tom Vilarrubias, molt bon dia i ben tornat.
Hola, molt bon dia.
Estàs content amb aquesta mica de pluja del cap de setmana?
Sí, sí. Sí, encara que anem una mica perjudicats, però bé, perquè hem passat perjudicats a nivell de feina, a nivell de treballar.
Tot s'atura.
Fa 15 dies, pues, la meitat dels jardins a Castelldefels inundats, La setmana passada comencen a sonar al telèfon branques i branques d'arbres que cauen, que no sé què, i anem apretadets, però bé, quien pájaro en mano se lava los dientes.
Més o menys,
no?
Una cosa així. Escolta,
que ja hem perdut l'enteniment.
Aquesta mica de pluja que ha fet tant la matinada de dissabte com la de diumenge per les plantes, per l'or, per les torretes del balcó, prou bé, no?
Sí, sí. Hi ha una mica de por. Hi ha una mica de por.
Per què?
Pel míldio. No de la vinya, és a dir, el míldio és un fong que ataca tot. Per exemple, a mi les patates fa 2 anys em van agafar míldio. Però bé, si baixa la temperatura, en teoria ho portaríem bé. També està bé, parlant ahir amb un pagès, de que deia... Amb aquest octubre han plogut els mateixos litros que 2 anys de sequera. Sí, sí, sí.
Uau.
Amb aquesta temporada de pluges.
Sí, sí.
Aleshores, el que et deia és que és guai, perquè tenen reserves ja per la collita de l'any que ve i segurament per un parell més, o una més, com a mínim. No tot s'acabarà aquí. I tampoc es veu que això vagi a canviar, no? Clar, el canvi climàtic, el que entenem o el que anem veient una mica és que és d'extrems de sequera, extrems d'aigua, extrems de vent, extrems de neu. Però bé, amb la neu vai, te fas boles i te les tires i t'ho passes bé. Amb el de més, doncs, pilles, sí o sí.
Anar trampejant.
Sí, perquè en teoria a aquestes altures hauríem de tenir podades quasi un 80% de la poda. Normalment, quan acabem l'any, ja ho tenim tots els arbres podats i aquest any ens quedarà mig gener per podar, perquè no pots avançar. Val? És el dissabte vaig començar a podar al matí i ja avui no hi puc tornar. Estan els arbres mullats, està tot fa mullat, rellisca, i llavors no pots treballar.
Demà, segurament.
És un tema de seguretat. Sí, sí, sí.
Sembla que tindrem temperatures càlides, no?, aquest inici de setmana.
Sí, bueno, avui deien que igual plouria, pot ser això.
Ostres, no ho sé. Jo he vist que avui i demà es disparava el termòmetre al migdia una altra vegada.
Ja, això també ens perjudica perquè tenim que fer unes plantacions, haurien d'estar tots els arbres sense fulla i no podem plantar perquè tenen fulla i no els poden arrencar dels camps, perquè els arbres es planten en uns camps i llavors els arrenquen i els venen amb els jardiners. Aleshores estan els arbres allà al camp, que no fa fred, i després també, depèn quin camp, no s'hi pot entrar perquè està tot ple de fang.
I nosaltres avui que parlarem dels fems.
Dels fems.
Sí, sí, senyor.
Sí, bueno, sempre hem estat parlant del tema dels adobs i aleshores volia entrar una miqueta amb el tema dels fems, de lo que són els fems, que és el que s'ha fet servir sempre.
Per adobar, no?
Per adobar, val? Aleshores, hem d'entendre una cosa, que els fems és la descomposició de la matèria orgànica, val? Que com es descomposa la matèria orgànica? És molt simple. Hi ha uns microorganismes que la descomponen. D'aquests organismes, el que fan és, una part es transforma en diòxid de carboni, val? I l'altra part, el que és més mineral, es transforma en humus i amb adobs, amb minerals. La matèria mineral no és com un tronc. Un tronc, quan el cremem, seria com una digestió cremar-lo. Aleshores, què passa? Que desapareix el que és la cel·lulosa, però el que són els minerals queden. Amb els fems, quan es descomposen, o la matèria orgànica, quan es descomposa, hi ha 2 resultats. Bueno, 3 serien l'humus, els minerals i el diòxid de carboni. Val? Aleshores, durant el procés de descomposició, els microorganismes necessiten nitrogen per descomposar. Però aquest nitrogen després ens ve retornat, no es perd. Val? Ho dic perquè moltes vegades dius, bueno, si jo tiro fems al camp, com que hi ha pixum, doncs ja tirem nitrogen. Com que aquest pipí... diríem pipí, com ho diria, per fer-ho elegant. Com
orina. Això?
Aquesta orina, rica morea,
doncs, orina i femta, no?
Sí, sí.
Jo segueixo finolis, orina
sí,
i femta,
sí, sí.
No?
Orina i femta, vale. Parlarem amb aquests termes.
No. Porten una gallinassa és orina i femta, no?, per exemple.
Sí. Porten el nitrogen, moltes vegades en forma amoniacal. Aquest nitrogen, els microorganismes l'utilitzen per descomposar, perquè se'l mengen, però després ens ve retornat. Retornat perquè a mesura que es va descomposant va alliberant aquest nitrogen. Per tant, a vegades el fet d'afegir matèria orgànica en un terra, el que estem fent al principi és restar nitrogen. Després ja ens torna. Val? Els fems, el que fem... Ole! El fem, el que fem, és compostar-lo. Compostar-lo és posar-lo en una banda perquè se'ns desfagi. Faci aquest procés de dir-ho d'una manera de digestió. Val? Aleshores, els fems és una manera de tornar a la terra el que un cultiu extreu. Per exemple, la palla de les vaques, traiem la palla de les vaques i el gra i el sègol i el blat de moro per les gallines, tot això, els hi donem de menjar, s'ho mengen, ho comencen a descomposar i després, a través de la femta, tornaria al terra. Val? Aleshores...
Seria tancar el cicle, doncs.
Sí, sí, és clar. Home, és la manera més... Per mi és la millor manera de treballar. Però té els seus contres. Però, a veure, els seus contres, si ho controlem una mica, no serà cap contra. Val? Aleshores, seria que any rere any, després d'anar cultivant, val, anem gastant minerals i, és clar, només amb els fems no arribaríem a cobrir tot això que estem traient del terra. Aleshores, hem de deixar també, acompanyant els fems, hem de deixar un repòs, una rotació de cultius, utilitzar purins. Purins és amb líquid, seria l'orina. I després utilitzar també els adobats amb verd. Val? I llavors tot complementa. Perquè si, per exemple, sempre plantem un cultiu en una parcel·la i plantem el mateix, aquell cultiu sempre necessita els mateixos minerals. Els minerals, moltes vegades, uns es complementen amb els altres, el ferro amb el nitrogen, val? Aleshores, si no anem afegint tots aquests minerals, aquest terra va a menys, va a menys, va a menys, va a menys, i aleshores, igual sí que el tens ric de nitrogen perquè has tirat fems amb molta urea, molt d'amoniac i tal, però igual hi falta una miqueta de boro, i a vegades, o de manganès. I llavors el manganès resulta que ens provoca una clorosis, que resulta que ens pensem que no és de manganès, perquè hi ha clorosis que només les podem saber portant la fulla en un laboratori. Perquè a vegades la clorosis, que és que la fulla se'ns torna groga, pot ser d'un mineral que, no sé, que s'assembla al mateix símptoma, al ferro.
Ens pensem que no estàs animant els oients, eh?
No.
És
no,
complicadot.
No és complicat. El que és més simple és anar afegint una miqueta de tot, per dir-ho. Al final direm una fórmula màgica ancestral.
Val.
Val? Aleshores, els fems d'on surten? Són els excrements dels animals herbívors. Val? Herbívors, però també la gallina i els coloms serveix. Però, per exemple, d'animal domèstic, seria que no. Aleshores, aquests excrements... Perdó. Necessita la fermentació, val? I aleshores, la fermentació el que fa és agafar la matèria orgànica i ens la transforma en mineral. Quan sabem que un fem està fermentat i està ja cuit? Quan agafes allò i no té res a veure amb el que hi havia abans.
I és a dir, ja no fa pudor o encara en fa?
No, ja no fa
pudor. Ja no fa, no?
No.
Aquesta és la prova del cotó.
Aleshores, apilem els fems, agafem els fems, fem una pila, i aleshores la gràcia és cobrir-ho o amb palla, o amb un toldo, amb algun tipus de toldo, perquè no es perdi la humitat. I llavors controlarem la temperatura regant.
S'ha de regar el fem?
Sí. hem de pensar que quan s'activa aquella muntanya, té la humitat, els microorganismes comencen a moure's, a menjar, i es genera una calor que pot arribar tranquil·lament a 50-60 graus, i aleshores aquesta calor el que fa és matar els microorganismes i ha de tornar a començar tot. Val? Que torna a començar. El que passa que, d'una manera, treballem el fem i tenim el resultat dos mesos vista, de l'altra manera ens pot trigar quatre, perquè ha de tornar a començar tot. Hem de pensar també que quan nosaltres estem fermentant, de tant en tant que afegim l'aigua, també hem d'afegir oxigen. Aleshores és el que es diu donar la volta, voltejar el fem. Aleshores ja ho tenim. Hem d'alimentar aquells microorganismes a través de donar-los humitat. L'aliment ja el tenen, que és el fem, diguéssim, el que halen, i els hi falta l'oxigen. A més, deixa anar diòxid de carboni i moltes vegades pot deixar anar metà. El metà te'l deixa si no, quan ja no hi ha oxigen, val? Aleshores, per això els biodigestors i totes aquestes coses no hi ha d'haver oxigen. Perquè si no passa de ser una fermentació a ser una podrició, per dir-ho d'una manera. Val? Aleshores, quan està fet, ho hem dit, la més fàcil és mirar-ho amb la mà i l'altra és que ja no fa olor. Val?
Pudor, en aquest pudor. Cas.
Aleshores, hi ha tipus de fems. Val? Per exemple, podríem agafar el fem de vaca. Hi ha unes vaques, fan la pila de femta, i aleshores ho apilem. El fem de vaca és recomanable sobretot per terres que són molt durs. Perquè el fem de vaca és un fem que té molta palla. Aleshores, aquí entra el que es diu la relació carbono-nitrogeno, o carboni-nitrogen.
De tota la vida.
Vale? La relació carbono-nitrogen és els tant percents, vale, de carboni i de nitrogen. Hi ha dues coses bàsiques. El carboni, que el carboni és la cel·lulosa, el que forma les estructures, vale? Està allà. La palla és carboni pur. I el nitrogen. Si tenim molt carboni i poc nitrogen, els microorganismes no acabaran de fermentar. Si tenim poc carboni i molt nitrogen, els microorganismes els hi faltarà carboni per menjar. Val? Aleshores, no es pot calcular això. Val. No es pot calcular.
Doncs però què
sí...
fem?
No, no. Doncs que si veiem que ja tenim uns fems que no ens estan evolucionant perquè se'ns ha acabat el nitrogen, per exemple, quan seguem la gespa, val? Moltes vegades agafem, fiquem la gespa a la furgoneta, fiques el sac, te'n vas a casa, te n'oblides, i l'endemà allò ja està fermentant.
I ha començat?
Allò en 4-5 hores comença. En 4-5 hores tu ja no pots ficar la mà dintre el sac de la gespa. Per què? Perquè la gespa té molt de nitrogen i té molta humitat i poc carboni. Aleshores, veus que allò comença a fermentar, però de cop para, de cop s'acaba, perquè falta algun dels elements. Aleshores, si tenim un fem que té molta palla, val? Que n'hi ha molta i que veiem que se'ns para, i podem barrejar gespa acabada de segar, perquè ens porta molt de nitrogen. Val? També hi ha un altre truco, és a dir, la femta de la gallinassa. La gallinassa, igual que la de colom, que en deien la palomina, val? Té molt, molt, molt de nitrogen. En té quatre vegades més. Així, per fer una proporció, té quatre vegades més de nitrogen que el fem de vaca. Què fem? Què fem? Agafem el fem i barregem la gallinassa amb el de vaca. I aleshores estem suplint aquest nitrogen. Jo hi va haver una... Jo la vegada que el meu hort ha triomfat més és perquè estaven netejant el campanar d'allà de Vallformosa, de l'ermita que hi ha baix, perquè es van donar que, compte que volien pujar el campanar i no podien obrir la porta. Van pujar amb una grua i resulta, feia tants anys que hi havia com un metro d'altura de caca de colom. Aleshores, el paleta que ho feia em va demanar si tenia saques, van fer les saques i les van baixar. I els va dir, escolta'm, m'ho emporto. A l'hort vaig repartir 4 saques de colom, de caca de colom, de femta de colom.
Palomina.
Vaig llaurar. Allà hi va haver un canvi a l'hort brutal. Aquell any les cebes feien mig quilo. D'unes cebes que amb la mà quasi no les podies agafar. Les pastanagues eren immens. Tot funcionava. Evidentment, has de regar molt, perquè hi ha molt de nitrogen. Aleshores, també pots cremar. Però aquell any, a l'hort, va ser brutal. I després d'aquell any, l'aspecte de la terra també va canviar. Perquè què va fer aquella palomina és potenciar la vida de microorganismes en el terra. Val? I ara el que faig és anar afegint fems, doncs, fems i el triturat. Quan, per exemple, faig una capa de triturat, utilitzo sempre, a més els faig aquesta època, quan podem les moreres que tenen fulla, cosa que no s'ha de fer, però t'ho fan fer. Què passa? Que ve la fusta de la branca i ve la fulla. I la fulla és verd. I el verd té humitat i té nitrogen. I si allò d'un dia per l'altre no ho descarregues del remolc, l'endemà ja fumeja, ja crema. Que a vegades jo he pensat que es podria fer un sistema de calefacció amb això, perquè pots passar uns tubs per dintre, amb aigua, de veritat, que allò agafa temperatures...
Ho pots potents, explotar.
Sí. Aleshores, el de cavall, el fem de cavall. El fem de cavall també està molt bé. Té molta palla... I té uns efectes, com que té més palla que el de vaca, i té uns efectes més duraders, dura més que el de la vaca. Val? Aleshores, s'ha d'anar mullant i mullant per anar desfent la palla aquesta. Quan tirem a l'hort, o a l'hort o al jardí, fem que no està descompost... Ho hem explicat ja diverses vegades, el fet de que hi hagi matèria orgànica que no estigui descomposta, quan l'enterrem, allò ens pot portar el gusano de alambre, o el cuc de filfer, que és un cuquet que se'ns menjarà les patates i totes les arrels de lo que plantem. Aleshores, com podem fer per fermentar bé el fem de cavall? Barrejar-lo amb fem de porc. Val? I aleshores tapar-lo.
Clar, has de tenir amics amb animals arreu,
És on anava a anar, és on volia anar. Clar, què passa? Que estem parlant de fem de vaca, d'on el traiem? Buscant la vida.
Gallina sí que en pots tenir 4, gallina, conills, sí. Coloms, però vaques, sí. Cavalls...
Aquí tenim un problema. Clar. Aleshores, el més simple és comprar el que havíem parlat de vegades dels pellets aquells que són de fem.
Aquesta seria la fórmula màgica.
Això és la fórmula... No, la fórmula màgica és la que tinc aquí per preparar, que és fer com una espècie de barreja on hi entren fems, hi entra aigua, si hi ha de posar sucre, si hi ha de posar llet, si hi ha de posar cendra, si hi han de ficar fulles verdes com d'ortiga o de raves o de manzanilla...
Això és d'alquimista, pràcticament.
Sí, clar, això ho fiques... Això és el que...
En un bidó.
Una mica ho faig jo, a l'hort tinc un bidó ple d'aigua de pluja, ara que plou, i aleshores totes les ortigues les vaig tirant allà. Quan netejo el galliner, agafo la merda de la gallina, la foto allà dintre. Has de controlar una mica el pH, val? Aleshores, si veiem que el pH se'ns en va, doncs hi pots afegir una mica de cal, les closques d'ou, o hi pots tirar, com es diu ara, t'ho diré demà, llet. Clar, també la llet val cèntims, Però si hem de comprar els fems, també cuidado. També ho hem de pagar. Això té unes proporcions, val? Aleshores, això en diríem un bòstol o un biol, també se'n pot dir. I aleshores això, el que fem és barrejar-ho amb l'aigua de rec o amb una regadora, ho rebaixem amb aigua i de tant en tant anem regant. I alimentem les plantes i alimentem els microorganismes.
Si no tenim possibilitats de fer l'alquimista com fas tu, pèl·lets de fem. És la millor opció?
Sí. a més, si, per exemple, hi ha... És a dir, o si no, anem a les deixalleries que hi ha com es diu
el
ara?
El compostatge.
El compostatge aquell. El que passa que fa una peste que no veus. Però el compostatge, inclús quan el vas a portar, pots demanar a veure si aquella remesa és ecològica o no. Que normalment ho és. Val? L'únic que té, que hi ha gent que no li agrada, és que a vegades hi ha trossets de plàstic pel mig. Trossets molt petits, molt petits. De la gent que no recicla bé.
Però i quan llavors... compres adob també et passa, eh?
Bueno, és que...
L'adob comercial també, en el sac barrejat, també hi trobes microplàstics. És que estan a tot arreu.
Sí, bueno, estan a tot arreu i després moltes vegades tot aquest adob ve de plantes d'aquestes que recullen fems, recullen el compost de la deixalleria, recullen tot, ho passen per allà, fangs de depuradora, restos de matadero, ho passen tot, ho fiquen una mica en un forn perquè s'assequi, i amb una màquina de fer pèl·lets, i goita, pa, 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 i anar fent, vull dir...
Pèl·lets de fem. Si no teniu amics amb animals o feu l'alquimista amb aquesta fórmula màgica, pèl·lets de fem és una bona opció.
Sí, jo l'he fet servir molt.
Cada quan els posem?
Home, el pèl·let de fem el poses quan vas a plantar, però després, quan la planta ja ha començat a tirar, necessita... Si aleshores podem fer una entrecavadeta i anar tirant-ho pel voltant i anar regant, o si no, ficar-lo en un bidó amb aigua, remenar-ho. També hi ha fems que venen amb el sac sense ser pèl·let. Vull dir, per si el vols barrejar amb aigua i remenar, deixar uns dies amb ortigues i amb coses així més que suplementen, i la cendra, i llavors ho remenes i vas traient d'allà i vas regant amb allò, amb una regadora.
Així ho farem. Doncs, Tom Vila Rubies, gràcies, bona setmana.
De res, adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.